Mireu, quan parlem de la Catalunya despoblada, quan parlem de gent que marxa de la ciutat cap al poble i parlem de les avantatges, de les desavantatges, hi ha una, possiblement així d'entrada, parlada d'aquesta manera, pot ser fins i tot anecdòtica, però no ho és pas. El silenci, la tranquil·litat, sobretot el silenci, la manca del soroll que tenim a la ciutat. Segurament els que hem viscut sempre a ciutats doncs estem una mica ja acostumats a tot aquest rum-rum, tota aquesta sorollositat, però estem davant d'una epidèmia, una epidèmia de soroll, una contaminació acústica força important que ens afecta doncs de variades maneres. Primer, aquesta epidèmia, per dir-ho d'alguna manera, aquesta contaminació acústica causa estrès al 35% de la població i interfereix en el son de 3 de cada 4 espanyols. Això ja parlem de tot Espanya. Catalunya és 3 quarts del mateix. En funció d'on estiguis, doncs el soroll és més important o no, si estàs al costat d'una via de tren, si estàs al costat d'un aeroport, d'una autopista, etc. Ara, físicament, això Com ens afecta des del punt de vista físic a la nostra oïda o de cara a l'estrès, tot això que aquests inputs que tenim, que fins i tot els tenim tan interioritzats que moltes vegades ni ens n'adonem de tot això, eh? Parlem amb l'otorrinolaringòleg i cap del servei d'otorrinolaringologia, a veure si em surt la paraula, cap del servei d'otorrinolaringologia de l'Hospital Santa Maria i de la Regió Sanitària de Lleida, el doctor Xavier Galindo. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, doctor. Bé, quan jo parlava d'epidèmia i de contaminació acústica, fins a quin punt tot això ens afecta físicament, tant a l'oïda com al cos en si mateix?
Bueno, ens afecta moltíssim. Es calcula que el 3 de cada 4 habitants als llocs industrialitzats tenen alguna conseqüència, no sols auditiva, sinó dins de la seva vida de relació. Per tant, és una epidèmia, sí, ho ha dit molt bé, és una epidèmia que té alta prevalença.
Però sembla que no li donem importància, no? Sembla que, bueno, a part d'allà dels professionals, els que dia a dia estem per la ciutat i tal, és com si hem interioritzat tot aquest soroll.
Sí, bueno, ho hem interioritzat, però sí, pensi que sí que s'està donant importància. Jo que sóc rockero, si vostè va als concerts de rock, avui en dia els que s'estan protegint del so són els rockeros.
Correcte.
Tots els bateries, tots van tapats. Jo a les discoteques ja no hi vaig, però quan anava a la discoteca el DJ cridava més que els que ballaven, i avui en dia el DJ ja està amb una mampara i porta taps també. Vull dir que la gent, sobretot els professionals, s'han anat donant compte que és un problema que els pot afectar la vida, diguem, futura. Per què? Pues perquè les cèl·lules auditives, el nostre oïdo intern, no es regenera. Aquest és el problema que tenim. I durant la nostra vida, aquestes cèl·lules del nostre oïdo intern van caiguent poquet a poquet, i una de les causes més importants és el soroll. Arriba un moment que, clar, si no tenim cèl·lules auditives, no tenim audició, no regeneren i, per tant, no en tindrem de noves. Per tant, si les anem gastant de jovens, pues, arribarà un moment que ja no tindrem les suficients com per poder sentir.
Quins seran els nivells més acceptables de tot això? A partir de quin nivell ens hem de preocupar?
Ens hem de preocupar a partir de 85 decibels, que és el que diu l'OMS, que és el que afecta l'audició. 85 decibels, que seria el soroll d'una moto, d'aquelles que van pel carrer de les motos, aquelles petites que van...
Sí,
que dèiem abans...
Molt molestes, també, molt molestes, quan passen pel costat.
Sí, però això són 85 decibels. A partir d'aquí, si aquest soroll és constant i continu, ens pot lesionar les cèl·lules ciliades internes. Un altre, a partir dels 100 decibels, que seria el soroll pues, d'una sirena, de cotxe, d'una bocina, aquests sorolls poden donar lesions directes. A partir dels 100 decibels ja podem tenir lesions directes. Lo recomanable és no pujar dels 65 decibels, que sigui la conversa que habitualment hi ha en una cafeteria amb no massa gent. Aquest seria un soroll, diguem, estàndard.
I a partir d'aquí, parlàvem de la pèrdua auditiva, quan ens sotmetem doncs, a aquests sorolls intensos, com parlaves d'un concert de rock, parlàvem d'una discoteca, parlàvem d'aquestes motos que van a tope, si el so és constant, no? A partir d'aquí, a més de la pèrdua auditiva, com afecta a la salut? L'estrès, hi ha més altres qüestions que puguin afectar?
Sí, clar, imagini si vostè, si ja viu en un lloc on hi ha molt soroll, i no pot dormir a la nit, doncs imagini's els problemes que podem tenir. Amb això hi ha un estudi molt interessant que, bueno, els adults, es calcula que el 40% dels adults tenen algun tipus d'afectació pel soroll. No sols pèrdua auditiva, sinó que també hi ha molta gent que es queixi d'insomni, d'increment de l'estrès. Inclús hi ha algun article que parla de problemes cardiovasculars que es poden anar agreujant. Pèrdua de memòria, etcètera, etcètera. Però això potser és més preocupant als adolescents, n'hi ha menys, hi ha menys incidència en adolescents, sobretot quan estan a llocs on hi ha sorolls, diguem, de tipus recreatiu, com juergues, com botellons, etcètera, etcètera. Però els més vulnerables possiblement diu que són els nens, o es creu que són els nens. Ara ja comencen a fer-se estudis d'aquest tipus. És a dir, que comença a preocupar la gent que hi hagi aquests problemes amb el soroll. Perquè sembla ser que els nens petits, estem parlant de nens petits, són més vulnerables a tot aquest soroll, que fa que tinguin, bueno, que tinguin més dificultat per adquirir llenguatge, més dificultat en conèixer coses, i els hi pugui provocar petits problemes d'angoixa i de pèrdues de memòria. Això són estudis molt recents i que s'han d'acabar de polir. Però bueno, realment ja s'està començant a treballar aquest tema, perquè totes aquestes coses que li he dit són reals. Si vostè no dorm, l'endemà no està bé. Si vostè no dorm durant 15 dies, pues, lògicament l'angoixa, la pèrdua de memòria i tot això no és que sigui normal, és evident.
És un pas de la bogeria. No dormir durant 15 dies és un pas de la bogeria. Bàsicament, això sí que m'identifico plenament. Hi ha alguna manera de... A partir de quina edat tot això comença a passar factura? Més o menys. Hi ha una edat determinada en la qual tot això diu...
No hi ha una edat determinada. Dóna la sensació que ara comença més abans. Aquesta edat és més temprana, perquè els joves, sobretot la gent jove, doncs no viuen en un ambient de soroll des de sempre i inclús els agrada el soroll. Però habitualment, quan nosaltres comencem a veure pèrdues auditives, és amb gent a partir dels 45 anys. Però bueno, és igual, com li deia abans, el 17% dels adolescents tenen lesions auditives per traumes acústics, ja siguin crònics, és a dir, vaig molts dies seguits a la discoteca, o aguts, un petardo, per exemple, o una explosió. I un 17% s'ha de tenir en compte.
L'ús de casquets poden tenir alguna influència en tot això, en els joves, sobretot?
Perdoni, el què?
L'ús de casquets, l'ús d'auriculars.
Sí. Fixi's que llestos que són els dels telèfons mòbils.
Sí.
Si vostè es fixa, la major part dels telèfons mòbils d'última generació porten filtres i porten bloquejadors del volum dels aparells.
Sí, correcte.
Sí, vostè pot, quan posa música, pot entrar a dins de la mateixa aplicació i pot dir que vol un soroll que no passi del normal. Llavors ells mateixos ho bloquegen a 65 decibels, que és el que li estava explicant abans, que és el soroll que nosaltres podem tolerar.
D'acord.
Això està bé, el que passa que no sé si ho fa la gent. Però bueno, això generalment els telèfons d'última generació està previst.
El meu passa, el meu quan està molt fort m'avisa, ei, ho tens molt fort. Totes aquestes advertències surten aquests telèfons. I ja per acabar, clar, ja després els acúfens, en tot això, aquesta pitada que sentim, sobretot quan hem estat sotmesos a un estrès auditiu, quan sortim d'una discoteca, d'un concert, hi ha un acúfen, i persones que ja el tenen sempre, l'acúfen, això pot ser directament i té una relació?
Sí, això té relació. Pensi que el 75% de la gent que té un diagnòstic de trauma acústic, el 75%, és a dir, quasi tots, tenen acúfens. Aquests acúfens és per lesió de l'oïdo intern, lògicament. Aquest acúfen ens delata o ens diu que tenim una lesió a l'oïdo intern. Hi ha molts tipus d'acúfens, però generalment quan nosaltres sortim de la discoteca, que em deia vostè, on ha explotat un petard al costat, aquest acúfen s'agreuja. Nosaltres tenim la capacitat de recuperar aquesta pèrdua induïda per soroll en un moment determinat. Si ho recuperem i si no tornem a estar en relació amb el soroll i fem algun tipus de tractament, possiblement podem millorar. Si nosaltres l'endemà tornem a la discoteca o tornem al petard, segurament això anirà caiguent cada vegada més. Amb això vull dir que com aquest trauma acústic és previsible o prevenible, el que hem de fer és previndre'l.
Clar. Doctor, i possiblement per intentar curar-nos en salut seria aconsellable anar, per exemple, per la ciutat, posar un ambient molt sorollós, no? Un centre de la ciutat de Barcelona, per posar un exemple, de Lleida, amb taps a les orelles?
Home, si vas amb taps a les orelles tens, pots tenir ensurts perquè et pot atropellar un cotxe.
Bueno,
d'aquests elèctrics que no fan soroll, eh? O una moto elèctrica. O un patinet, sobretot un patinet. Jo no aniria amb taps pel carrer, però sí que bueno, a tot arreu s'estan començant, la gent està començant a donar-se en compte de que tenim que baixar el nivell de soroll de les ciutats. Potser el que cada vegada als centres de les ciutats sigui més freqüent, el que hi hagi cotxes elèctrics o mixtes o híbrids, potser reduirà una mica aquest soroll. Però bueno, hem de ser conscients nosaltres, jo. Per exemple, ara mateix doncs, recordàvem aquí amb un company que estàvem en una cafeteria i van arribar a tothom 6 o 7 persones i allò d'un relax es va convertir en un agòbio. Es va fotre a cridar a tots. Llavors, clar, si nosaltres ens donem compte de que ho estem fent malament, doncs som els primers que tenim que d'un exemple.
Correcte. Doncs doctor Xavier Galindo, otorrinolaringòleg, aquí cap del Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Santa Maria i de la Regió Sanitària de Lleida. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vostès, gràcies.